4 i 1 minut de la tarda, què tal? Com estan? Salutacions cordials. Comença el temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, dilluns 20 d'octubre de 2014. El resum esportiu habitual dels dilluns els estarem acompanyant fins al punt de les 5 de la tarda. En futbol hem de repassar com ha anat aquesta setena jornada tant a segona com a tercera catalana. A segona, el Sobrense que va rescatar un punt en el darrer instant, en el descompte, gràcies a una rematada de cap de Francesc Minga. Un Sobrense que, bé, tan bon punt hagués pogut empatar com hagués pogut perdre. Se li va posar el partit força coll amunt i això que els locals, el Sant Andreu de la Barca, va errar fins i tot un penal. El més positiu de tot plegat, i ho reconeixia el seu entrenador en acabar, el resultat. Aquest empat a 1 que manté invicta el Sobrense amb 10 punts a la zona noble de la classificació. I a la tercera catalana, el Sitges, que va rebre un autèntic descosit, diguem-ho així, de mans del Calaf. 0-4 va guanyar el conjunt del Calaf. Mal partit dels Sitges en línies generals, que a la mitja part ja perdia per 0-3. Gairebé hem passat del millor partit, el que va jugar Cubelles, al pitjor, que és el que va disputar dissabte aquí amb el Calaf. És tot just la segona derrota de la temporada i el líder, doncs, o el liderat en aquest cas, s'ha durat més aviat poquet. Triple empat al capdavant de la classificació. De moment dominen els conjunts de l'Anoia, l'Òdena, el Calaf i el Piera. Farem crònica, per tant, d'aquesta setena jornada, com dèiem, tant a segona com a tercera catalana, a la Lliga Nacional Juvenil. Nova derrota del juvenil A de la Blanca, 3-0 al camp del Girona. Derrota que deixa la Blanca com a cué i ara de tornar a jugar fora de casa. Ho farà al camp de la Unificació en Bellvitge en aquest proper diumenge. En bàsquet destacarem, com no, la cinquena victòria del bàsquet Sitges. Ahir al vespre va guanyar 62-69 a la pista del Molins. És notícia aquesta victòria. I vostès diran, per què? Home, perquè va guanyar de 7. Si fem cas a les estadístiques que havia aconseguit fins ara l'equip, victòria de més 41 a la primera jornada, de més 24 a la segona, de més 44 a la tercera i de més 21 a la quarta. Per tant, la victòria d'ahir es va quedar, no direm que curta, però victòria al cap i a la fi, que manté el Sitges al capdavant de la classificació de primera catalana. En hoquei patins, derbi. El divendres passat, el pavelló de Pinfens, amb victòria treballada del Club Patí Sitges per 3-2 davant el Club Patí Vilanova. I també en repassarem els resultats dels equips del Rugby Club Sitges. El més destacat, sens dubte, la tercera derrota del primer equip, 19-3 al camp del Barcelona Enginyers. 4 i gairebé 4 minuts de la tarda, arrenquem. Són les 4 i 6 minuts de la tarda, gairebé 4 i 7. Comencem ja repassant el que ha donat futbolísticament parlant aquest darrer cap de setmana. Jornada número 7 a segona i a tercera catalana. Ens hi posem ja de seguida amb la segona, grup tercer. Repassa els resultats i com queda la classificació després d'aquesta setena jornada. Olivella 2, Martorell 1, Sant Mauro 1, Júnior 0, Sant Joan d'Espí 1, Gornal 1, Vistalegre 2, Espluguenc 0, Marianao 0, Can Vidalet 0, Sant Andreu de la Barca 1, Sobrense 1, Unificació Bellvitge 1, Sant Cugat 0, Prat B 4, Penya Unió Màlaga 2 i Vegas 2, Moja 2. Can Vidalet i Unificació Bellvitge, tots dos empatats al capdavant de la classificació amb 16 punts, seguit del Sant Mauro amb 13, 12 per Moja, Vistalegre 5è amb 12, Marianao i Sobrense, que setè, comparteixen mateixa puntuació, 10, 10 punts també per Prat B, 9 punts per Gornal i Vegas, 8 punts, dos equips més, el Sant Cugat i l'Olivella, el Sant Joan d'Espí, l'Espluguenc i el Júnior, que sumen 7 punts i tanquen la classificació. El Martorell amb 5, 5 punts també per Sant Andreu de la Barca i el Penya Unió Màlaga Cué amb 1 punt. El Sobrense que viatjava ahir fins a Sant Andreu de la Barca per intentar sumar una victòria. De moment, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip es manté invicte.
Sí.
I això que ahir no va jugar ni de bon tros al seu millor partit.
No, va començar bé, Va començar bé. De fet, jo penso que els primers minuts del Sobrense van estar molt correctes.
Probablement els primers minuts del partit i els primers de la segona part, també,
sí,
certament.
Sí, sí, sí. Però bé, ells, jo ahir vaig notar, sobretot al mig del camp, no?, que doncs no la guanyàvem força bé, ells era molt ràpid en atac, no vam aprofitar nosaltres potser les mancances que tenien ells defensivament, perquè jo penso que per mi aquest equip defensivament és bastant vulgar, el que passa que doncs ahir no va ser el dia del Sobrense, no es tapava bé els espais, n'hi havia molta gent acumulada al mig del camp, no entràvem en joc, sobretot jugadors doncs, que obren espais en el Sobrense, doncs no tenien el seu millor matí.
Un Sobrense ahir poc combinatiu, poc associatiu,
molt poc
abusant
associatiu,
potser en excés de la passada llarga, perquè el Mercè, el Josep Maria, despengés alguna pilota per allà.
Sí, però van rebentar.
Sí, se'n va fer un tip, però no es va aconseguir l'objectiu veritable, suposo, d'aquestes accions. En qualsevol cas, Toni, el Sant Andreu de la Barca bé, va poder començar dominant el marcador, un marcador que no es va inaugurar fins al minut 53 amb aquest 1-0. Bon jugador en atac, sobretot aquest equip.
Sí.
El jugador número 10 era el que portava les accions de perill, de màxim perill, vaja, per la banda esquerra, que era la que tapava inicialment el Minga en el seu lateral dret. Força perill aquest dorsal número 10. Al minut 69, la millor ocasió del Sobrense, aquest remat de Didac que se'n va als núvols. Alguns deia, aquesta jugada pot acabar sent clau.
Sí, sí.
Pot acabar sent clau, perquè sí, empataves i et quedaven encara 20 minuts per endavant per poder fins i tot donar el tom a la truita.
Sí, clar, és que doncs a més era una jugada molt clara, la jugada molt ben feta, potser la millor que va fer el Sobrense.
Sí, la millor combinació, la millor jugada de combinació que va fer el Sobrense en tot el partit, i la rematada, com dèiem, de Dida, que se'n va anar molt, molt per sobre del travesser.
I anava a passar els minuts i escolta, perquè ells no van estar acertats, perquè ells van tenir tres arribades amb molt de perill, davant de porta van llançar la pilota fora.
Sí, sí,
i doncs,
contraatacs.
El més fàcil era marcar.
Molt perillosos, molt perillosos.
Però molt. Molt. Fins i tot Toni Santos, el porter, per mi que és un porter que me genera molta confiança, ahir el vaig veure una miqueta tocat, allò, sense massa confiança. Ahir el Sobrense no estava bé, ahir el Sobrense era un Sobrense gris. Però tot i això, el Sobrense té una cosa diferent a molts equips. Posa actitud fins al final, lluita, té jugadors que poden marcar la diferència i sempre apareix un, i en aquest cas va aparèixer doncs, l'Àngel de la Guarda del Sobrense, que en aquest cas va ser Minga.
Va ser Minga, que va aprofitar una centrada a l'àrea per rematar de cap i establir el gol de l'empat a un que arribava al minut 92, un punt molt celebrat, sens dubte, perquè Toni, el Sobrense va estar molt, 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 molt a prop d'encaixar la seva primera derrota.
Sí, sí, és que es veia venir.
Sí, sí, doncs ja donava pràcticament per fet que l'equip sortiria clar, amb aquell 1-0 i bé.
I que això no el canviava ningú, però el que té el Sobrense, no? El que estem veient aquest any, que tot i que ahir va ser per mi el pitjor partit que he vist jo del Sobrense, doncs sempre
ho
tens...
Ho pots dir millor tu que ningú, que els has vist tots, el pitjor ahir?
Sí, per mi el pitjor. Jo penso que de los tres partits que he jugat a Can Contrari...
Dels que han jugat a fora, segur.
Quatre he jugat a Can Contrari.
Sí, sí.
Dels que jugat a Can Contrari, el del Vega me va agradar molt. Potser no va estar tan bé el Sobrense el dia de la penya Unió Màlaga, va estar molt acertat i fins i tot li va faltar una miqueta de sort el dia del Prat davant d'un molt bon equip, i ahir per mi va ser l'equip, ha estat el partit més fluixet d'aquest Sobrense.
Lectura positiva, evidentment, que no es va perdre, que es va sumar un punt, i ho escoltaran d'aquí uns moments. El Josu deia, tot el que sigui sumar, benvingut sigui, i més quan estem jugant fora de casa. El resultat d'ahir permet al Sobrense mantenir-se invicte a la classificació, com diem, amb aquests 7 punts. És allò que passa a pas, sense voler anar massa de pressa, i ho va dir el propi Josu, no? Haurem de fer una miqueta d'autocrítica al llarg d'aquesta setmana, perquè ell se'l veia bastant disgustadot.
Sí, sí, precisament per això, no? Perquè no sortia res, perquè n'hi ha jugadors que tenen molta qualitat i en canvi ahir no es van trobar, perquè potser no se va fer la feina bé, no va haver aquella associació que té que veure entre els jugadors, molta pilota llarga, vull dir, se van contagiar d'això, de vinga pilota llarga buscant a Josep Maria Mercè, tot això es té que doncs, a pulir durant la setmana, perquè doncs, la setmana que ve, aquest diumenge també un equip com el Mariano Poblet, un equip que ha perdut categoria, que està allà dalt, que també porta, si no recordo malament, 4 empats com el Suburense, el que passa que té un partit més.
Mira, ara t'ho dic, el Marianao, dels 7 partits que ha jugat, 2 victòries, 4 empats, una única derrota. Per tant, bé, està en 10 punts també, igual que el Suburense.
Sí, passa que té un partit més, que el Suburense són aquests puntets més, que, però té 4 empats també i 2 victòries. El que passa que el Marianao Poblet té una derrota. Però és un equip doncs, que està fet per tornar a la categoria perduda i, home, és un os.
Parles d'empats, el Sobrens ha portat 3 ja de consecutius.
3 consecutius i el segon que va empatar en casa, perquè de fet el Sobrens porta 6 partits, 4 empats i 2 victòries.
Així de clar, els números surten senzills. Gairebé un quart de 5 de la tarda hem d'escoltar el que deia el míster del Sobrense, Josu Julián, amb rostre força seriós, intentant analitzar de la millor manera possible aquest empat a 1 que va aconseguir el Subo ahir a Sant Andreu de la Barca.
Bueno, el que dius tu, avui sumar un punt doncs és l'únic positiu que puc treure. Podem dir el de sempre, les ganes de l'equip, que fins l'últim minut hem intentat empatar, sí, però bueno, no podem tenir, sota el meu punt de vista, no podem tenir errades com les que hem tingut en defensa i pèrdues de concentració com les que tenim. Jo crec que en aquesta categoria, si tens una balada, és molt difícil que no te la fiquin. I bueno, per sort d'avui, doncs mira, ens portem un punt i bueno, tant vas cap a Sitges dient seguim sense perdre, sí. Però el que ha vist el partit avui diu que bueno, tampoc és sort, perquè jo crec que tampoc hem merescut perdre. Jo crec que no hem sigut inferiors a ells, però sí que és cert que no hem estat bé. Ells han estat a un nivell alt i nosaltres no hem estat al nivell alt. Si nosaltres estem a un nivell alt, crec que podíem haver fet més coses aquí.
Heu estat a punt de perdre el partit. De fet, amb l'1-0, el Didac ha disposat de l'ocasió més clara del Sobrense en tot el partit. D'aquest possible empat, ells també n'han tingut una molt clara, que hagués pogut suposar el 2-0. D'aquí que puguem fer la lectura positiva del resultat, suposo.
Sí, no, el que dius tu, no. Al final acaba el partit i d'aquí 3 dies ningú se recordarà que el Sobrense va jugar malament aquí. Vam empatar i punt. I és un punt més que tenim i ells 2 menys que tenen. Si tu prens així, està clar, però bueno, per la gent que som molt insistents en que l'equip millori, avui no hem millorat, avui ha sigut un equip pla, un equip sense idees en atac i...
Poc associatiu avui.
Sí, no, bueno, és d'aquells dies que dius, poses 3 jugadors teòricament associatius al centre del camp i no s'associen. Bueno, és, ja et dic, el futbol té aquestes coses. Nosaltres hem intentat posar l'equip, crec que un equip molt ofensiu, però sí que és cert que és el dia que menys, no que menys, perquè alguna ocasió hem tingut, però no hem tingut arribades clares ni res, o sigui, hem de ser realistes i hem de fer autocrítica i que arribi dimarts i preparar el partit de la setmana que ve.
També suposo disgustat amb el joc de l'equip.
Jo no sé si amb el joc de l'equip, jo no sé si és que no hem sabut llegir el partit. L'únic que dic és que me'n vaig...
Sensació estranya.
Sensació de dir, bueno, hem sumat un punt, la part positiva, però la resta és negativa tot. Per mi, eh? O sigui, per mi... No hem sabut ni defensar, ni hem sabut tenir la pilota, ni hem sabut com atacar, sabent com jugaven ells. O sigui, si no sabessin com juga el contrari, dius, bé, has tret un punt d'aquí, que no serà fàcil, tal, però no. Uh-huh. Sabíem que com jugaven ells i bueno, és el que hi ha, no l'hem sabut jugar. Des de fora, la sensació que he tingut jo és que l'equip ha donat sensació, sobretot al mig del camp, més ordenat, quan ha portat més, quan ha sortit marxant.
Bé, jo crec que el mig del camp ha estat ordenat quan en comptes de jugar el Huete i el Cerdà i el Geri per davant, s'han invertit i han jugat el Cerdà i el Huete per darrere i el Geri per davant. Hem guanyat alguna segona jugada. Jo crec que avui sí que no puc dir que un jugador ha sigut el salvador, perquè no, perquè tot l'equip hem estat malament, jo el primer, tot l'equip. O sigui, crec que avui dir que un jugador ha canviat el trenar el partit,
no, però l'ha donat més,
jo crec que no, ni ell ni ningú. Jo crec que el partit ha estat trencat. De fet ells han tingut dos contraatacs de 5 tios a l'àrea i jo crec que per ansietat no l'han fet. O sigui que jo crec que tots hem de fer un mínim d'autocrítica i dir, bueno, a què juguem? Juguem a l'equip o juguem a cadascú al que surti? Avui en moltes ocasions ha sigut això, ha sigut cadascú, bueno, jo soc mig centre, tiro cap amunt i cap a baix no tiro. Jo soc un davanter i estic més estona pendent del central que del... Bueno, doncs tot això, després quan acaba el partit, s'ha de pensar, ho s'ha de passar i dir que la setmana que ve no torni a passar. És el que hem de procurar.
Setmana d'autocrítica, per tant.
Van dit autocrítica, si empatem, A segona catalana, cuidado, també t'ho dic, O sigui, suposo que ara...
És bo que existeixi l'autocrítica, tot i que es tregui teòricament un resultat positiu.
Bueno, jo et dic que puntuar fora de casa jo signo ara mateix. Val? O sigui, si tu em dius, vols empatar tots els partits fora de casa, potser et dic que sí, mira el que et dic.
En porteu 3 de consecutius, si no m'erro?
Sí, 3 empats, 3 empats.
Això fins a quin punt, entre cometes, et preocupa?
No em preocupa gens. No, l'equip no ha perdut, l'equip fins l'últim segon a...
Però tampoc guanya.
Bueno, no guanya, ja guanyarà. De moment portem 10 punts, amb un partit menys, i els altres equips que ens vegin per darrere l'esquena. O sigui, nosaltres, de moment... En aquest sentit, a mi no em preocupa empatar. Hem empatat 2 partits fora de casa i una casa amb el líder. Clar, això, a mi, ja t'ho dic, si ho tinc que signar, o signo ara mateix, empatar fora de casa i a casa intentar guanyar.
Si fas el número de la vella, perds 2 punts a casa, però guanyes 2 punts
fora. Per això t'ho dic, que al final, fora de casa no és fàcil en joc i només he de mirar resultats, I en un munt d'empats, perquè la igualtat és màxima. I bueno, ja s'està veient cada partit.
I 21 minuts de la tarda. Aquesta, com han escoltat, era la valoració que feia Josu Julián després de l'empat a 1 del Sobrense. Intentant aquí ara fer una mica de memòria, sí que han passat només 100 jornades, sí que probablement és més fàcil de recordar, però ara estàvem parlant aquí amb el Toni que, sobretot de cara al proper rival, Toni, el Marianao, que ve aquí a Aiguadols el diumenge, el Sobrense encara no ha guanyat cap partit al Municipal.
No.
Que jo recordi.
No, és que el Sobrense ha jugat 2 partits. De fet, tenia que jugar 3, sí. Però un no el va jugar per l'aigua, que era...
El del Moja, evidentment.
Que era el de Moja, no? Ha jugat 2 partits. El primer va ser el Sant Cugat, que va empatar a 0, i el segon ha estat l'Unificació Bellvitge a casa,
sí,
que va empatar a 1.
Sí, senyor. Hem obviat, per cert, un detall molt important del partit d'ahir, i és que amb 0-0 al marcador, el Sant Andreu de la Barca va errar un penal,
sí.
Minut 26.
Sí.
Per tant, ens podem fer una idea una miqueta de com va anar tot plegat.
Sí, clar.
Un partit que poguessis, el podries començar perdent amb aquest penal, de fet el perds al 53, el pots empatar al 69, el pots perdre gairebé a la següent jugada i l'empates al 92. Va estar allò, el Sobrense, com dèiem al principi, molt a punt de perdre ahir.
Molt. Mm-hmm. Quan ell abans havien tingut aquestes 3 pilotes claríssimes, Pitu.
Sí, i la sensació, com després d'escoltar atentament el Josu, que ell se'n va teòricament disgustat perquè creia que l'equip podia haver fet molt més ahir a Sant Andreu de la Barca.
Sí,
i molt més vol dir guanyar el partit.
Sí, sí, jo penso que el Sobrense doncs podia haver guanyat aquest partit jugant doncs com ha acostumat a jugar, com ho va fer a Vegas, no? Per exemple, doncs jugant com ho va fer a Vegas, perquè jo t'ho deia abans, no és un equip inferior al Vegas, el Vegas és superior en defensa, però en atac a mi l'equip aquest m'agrada molt, Sant Andreu la Barca. En atac té dos jugadors molt ràpids i un mig del camp que treballa moltíssim. Uh-huh. No són molt diferents. En canvi, vas guanyar a Vegas i va guanyar de la manera que vas guanyar, molt bé, amb un jugador menys tota la segona part.
Sí, sí. Coses del futbol, que diuen. 4:23, deixem la segona i anem ja cap a la tercera catalana. Jornada número 7 en aquest grup 12 de la tercera catalana, que ens deixa aquests resultats. A Sant Pere Molanta 1, Òdena 3, Penya Jove 2, La Múnia 1, Riu de Villes 1, Cubelles 1, Sitges 0, Calaf 4, la Fundació Leti Vilafranca 1, Base Espirall 2, El Carme 2, Sant Cugat Sesgarrigues 3, La Granada 4, en Ribes 1, Montserrat Igualada 1, Les Roquetes 2 i Anoia 1, Piera 2. De moment tenim l'Anoia Power, com es diu. 15 punts, Òdena, Calaf i Piera, que són els tres primers classificats. Després ja hi trobem la Granada amb 14, amb 13 les Roquetes, els mateixos que els Sitges, que ha baixat fins a la sisena posició. 11 punts per Anoia, 11 punts també per la Fundació Leti Vilafranca. En novè lloc trobem el Cubelles amb 9 punts, 7 punts per Base Espirall, per Ribes i Carme, 6 per Montserrat, Igualada i Penya Jove, 5 per Sant Pere Molanta, que atenció és quart per la cua, i tanquen la classificació el Riu de Villes amb 5, 5 punts també per Sant Cugat Sesgarrigues i la Múnia amb 3. I de moment, tal i com s'està desenvolupant aquest campionat, Toni, tenim aquella certa sensació que viurem canvis constants a la part alta de la classificació, almenys pel que fa al primer, segon, tercer. Anirem oscil·lant entre Òdena, Sant Noies, Pieres, Calaf, Sitges, Roquetes, que també està per aquí dalt, la Granada, que ahir li va fer un 4-1 al Ribes, compta també amb aquest equip de la Granada. Bé, ja ens està bé.
Sí.
Ja ens està bé.
Sí, el que passa que molt me temo a mi...
En el sentit competitiu, evidentment.
Que l'Òdena trigarà en de ser el liderat,
Sí.
Me dóna aquesta sensació. Jo, de la trajectòria que porten tot l'equip, el que millor trajectòria porta és l'Òdena.
Ahir ho atreça al camp del Sant Pere Molanta, Un és camp el... on no tothom guanya.
No, perquè i de la no estàs acostumat a jugar en gespa natural i a més amb tanta autoritat com va tenir.
Històricament, no? I ho diem sempre, parlem d'un dels terrenys de joc més complicats de la categoria.
I ves, va arribar a l'Anoia i va empatar. I arriba a l'Òdena i guanya de la manera que va guanyar 1-3, no? Uh-huh. Jo crec que l'Òdena és l'equip que més fort està. Compta amb aquest Òdena. Com no comencen a dir que no volen pujar i perdre punts a l'últim, m'entens? A la segona volta i tot això, jo lo veig molt bé. A mi me va causar molt bona sensació el dia dels Sitges, i jo penso que és un rival que estarà a dalt. El Calaf també a mi m'agrada. El Calaf jo penso que és un equip molt físic, és un equip molt treballador, molt físic, van a totes, tenen molta planta, perquè els jugadors tenen molta planta.
És un equip d'envergadura, mai millor dit,
I a més és molt compacte, és equip, treballa tothom, no?
També el Piera potser és dels que està dalt, encara no l'hem vist.
Clar, és que desconeixem, és que el Piera ten en compte que ha perdut dos partits, no? I que el primer partit va ser amb el Cubelles, la primera jornada, però el Piera està traient bon resultat i la prova de temps que va al camp de l'Anoia i l'amarga la tarda, no? Perquè acaba guanyant el partit.
El Sitges, Toni, aquest 0-4.
No me l'esperava.
Gairebé ni tu ni ningú.
No me l'esperava.
Ni tu ni ningú.
El que passa que el guió del partit...
Ens havia fet el retrat de l'equip, el Ramon Filella, el dimecres aquí a la ràdio, i bé...
Tenia molta raó,
La va clavar gairebé.
Sí, tenia molta raó. La va clavar molt bé, no? Perquè, de fet, és un equip que dona quan té que donar, molt físic, treballa molt. El que passa que jo m'esperava una miqueta més dels Sitges, a mi m'havia causat... És que tu ho deies abans, el millor partit dels Sitges va ser a Cubelles. Se va passar del millor partit dels Sitges al pitjor partit dels
Sitges. Amb una setmana de diferència només.
Les coses van com van, va començar molt malament amb el gol que encaixava ràpidament els Sitges, sí, sí. I aquí a partir d'aquí...
Te'n vas al descans amb un 0-3...
Te xiulen un penal, lo atura el porter, un sí, penal sí. Molt rigorós, per sí, mi molt rigorós,
molt rigorós.
Lo xiula, lo para el porter, però el rebot lo aprofiten per a marcar el gol. Tot això fa mal, perquè va sumant.
Un Sitges Toni Tovet.
Molt tou, molt tou.
Tovet, Tovet.
Molt tou, tenen en compte que els Sitges... Tu recordes que hagi encaixat, sí, de fet 4 gols no, encaixat, no havia encaixat des no. De la temporada passada que van encaixar 5.
De fet, l'últim partit que el Sitges espera a casa és precisament l'últim de la temporada passada.
0-5.
Partit també per oblidar, aquell 0-5 amb l'Olímpic que en faig jo, que va ser el que ja va condemnar definitivament l'equip, que recordem tenia alguna remota esperança de salvar la categoria, però bé, aquell 0-5 va acabar per descomposat el o per consumar el descens.
El descens, sí.
Va ser l'última derrota, perquè aquesta temporada, si exceptuem el primer partit que va jugar aquí de per temporada amb el Castelldefels,
sí.
La resta, doncs...
Els va empatar i els va guanyar, i els del campionat l'ha guanyat bé. En canvi, jo no m'esperava aquest 0-4, no? Però torno a repetir, jo penso que el Sitges no le va sortir res, el Sitges doncs le va fer molt de mal els tres gols que encaixava, i va jugar des del minut 24 amb superioritat numèrica, i no es va saber aprofitar. Tot és de pena, tot això, no? Vull dir, un cúmul de circumstàncies que va fer que...
No tens el Nico al davant. Potser la gent que ens escolti pensarà, home, aquests parlen cada setmana del Nico. Sí, és que ara per ara el Nico...
És la referència.
És gairebé imprescindible. Sí. I malament quan constantment estàs recordant que et falta aquest home, no? Perquè això vol dir que l'equip, quan aquest jugador o aquest element no hi és, doncs no acaba de carburar del tot bé.
Sí, sí, perquè no tan sol fa la feina...
Estàs obligat a posar un juvenil, Dani Secades, evidentment és juvenil, la pròpia paraula ho diu, és juvenil, no estan acostumats a jugar amb equips, i més com el Calaf,
sí.
En fi, és un seguit de circumstàncies que fan que tot plegat sigui complicat de mastegar.
Sí, molt complicat. Millorava els Sitges la seva imatge a la segona part, amb la sortida de l'Over. Jo penso que el
millor... Sorprès agradable, el fet de tornar a veure l'Over.
I que per mi va ser el millor jugador amb un del terreny de joc, tot i sortir a la segona part l'Over. De fet, va ser el que va xutar a porteria per part dels Sitges. El que passa que, clar, la feina ja la tenia feta al Calab i sense forçar massa la màquina, perquè això ho discutia jo amb el Juanjo, que deia, no, que no veus que el que fa és defendre i tot això. Clar, si està guanyant 0-3, com ho té que arriscar ja?
El 0-4, un autèntic golaç, gairebé des del mig del camp, des de cara seva va xutar el jugador del Calaf
i la va clavar.
Va enganxar l'Olo avançat
adelantat, i la va clavar.
I va fer el 0-4, que era el definitiu, no? I que va tallar ja d'arrel qualsevol reacció, que va ser més aviat efímera que va tenir el Sitges. Potser el més positiu és, com molt bé deies, Toni, l'aportació de l'Over, que sense ni de bon tros està en el seu millor moment, perquè tot just s'incorporarà a la disciplina de l'equip, bé, i va posar una miqueta d'energia.
I després, després també me quedo amb una cosa, Pitu. Si no recordo malament, els tres gols primers van ser a pilota aturada.
Sí, sí.
Dos de falta i un de penal.
Un de penal, sí, sí. En fi, 0-4, un 0-4 que, si farà mal o no, veurem com reacciona l'equip. Ara que té el partit del base Espirall, que ve de guanyar precisament 1-2 al camp de la Fundació Leti Vilafranca, no?
Que no havia perdut cap partit.
És que sí, és increïble.
Va, l'Espirall guanya, no?
Sí, sí.
Compte'm l'Espirall. L'Espirall és un equip guerriller, molt treballador, molt lluitador. Aquell camp se fa immens, perquè aquell camp, el camp de l'Espirall a mi me s'ha fet sempre molt gran, sigui l'equip que sigui el Sobrense, sigui el Sitges, i allà tocarà patir, Ara, si toca patir i se suma, val la pena.
Fantàstic, benvingut a aquest patiment. 4:32, anem a escoltar el que deia el míster del Sitges, en Jordi Serra, reconeixent, òbviament, que l'equip no havia estat bé.
Sí, a més amb un rival crec que força físic, força competitiu, no ens ha deixat jugar, la pilota parada ens han matat, nosaltres no hem estat contundents i bueno, tot i haver començat a moure la pilota força bé els primers minuts, com ens passa sempre, però arriba un moment donat que se'ns apaga les llums, se'ns apaga les idees i bueno, aquest equip el pitjor que podia passar és que ens marquessin, el pitjor que podia passar és que es quedessin amb un menys, ells s'han anat a...
tenen dos tios molt bons a davant, ens hem anat tirant en gent endavant, endavant, i bueno, en cada jugada la pilota parada era un perill brutal, no? I fins i tot a l'últim gol ens l'han marcat des del mig del camp, pues, és millor pues, plegar, pensar en el proper partit, arreglar tots aquests problemes, i bueno, seguir treballant amb aquests nanos, que és el bo que té, no? La setmana que ve es repondran, tindrem 25 nanos entrenant i hi ha moltes ganes de jugar a Espirall.
Sitges avui, Jordi, tubet, sense llums, gairebé, s'han fos totes.
Sí, el que deia, no? I quan ha arribat aquesta gent, doncs els he comentat, diu, ojo, que aquests nanos és un equip ja, jo crec que agarrit, fet, físic, nosaltres hem sigut, doncs, era semblar un juvenil contra un amateur, i bueno, doncs això, la superioritat física, els 1 contra 1, la contundència, tots els aspectes aquests, els segons aspectes que es diuen del futbol, doncs, han sigut superiors, han sigut justos guanyadors, i bueno, a seguir pensant en la setmana que ve, aviam si aixequem cap en un altre camp difícil, com és l'Espirall.
Uh-huh. Consideres que avui ha estat un mal dia?
Bueno, potser un mal dia de tots, no? En general, jo, per plantejar el partit com l'hem plantejat, els jugadors perquè no han estat bé, jo crec que encara que haguéssim jugat 5 hores més no haguéssim marcat un gol ni a l'arcoiris, ells marquen de faltes, marquen de penal que el para el Lolo i encara el deixem rematar. Bueno, un mal dia, sí, però intentem que no repeteixin més, perquè si no, aquí a casa, amb el camp que tenim, podem patir-ne alguna més com aquesta.
Uh-huh. Potser el que fa mal és el que deia al principi, no? La contundència de la derrota, no? Un 0-4 aquí a casa, quan l'equip, repeteixo, insisteixo, venia de fer un molt bon partit a Cubelles, no? Aquest canvi es fa estrany.
Sí, bueno, potser Calaf és millor que el Cubelles, no sé, ja veurem, jo no ho sé. A mi m'havien dit que era un equip que jugava al límit, és cert, jugava al límit, però no m'havien dit que tenien el 7, tenien el 9, tenien l'11, jo no els coneixia. No he anat a Calaf a veure cap partit, em cau molt lluny i tinc feina i no he pogut anar. M'ha sorprès molt i crec que serà un candidat i farà mal a molts camps. El que passa és que és clar que nosaltres el Sitges ha de competir més, es pot perdre 1-2, es pot perdre 2-3, es pot perdre 0-1, però 0-4 és massa diferència per el que és un equip i l'altre, no? I bueno, igual anem a Calaf, tenen un camp més gran i els guanyem, no ho sé, hem de treure les coses positives. Jo crec que avui, per exemple, de la segona part, si pots trobar alguna cosa positiu és els bons minuts que ha jugat a l'Over, no sé, que hem tornat a jugar amb dos juvenils, que és el que hi ha, no? Vull dir, tenim expulsat el Nico, que avui el Nico ens hagués fet falta, però bueno, no hi era, hem jugat amb el que hem pogut i no ho hem fet bé, ara a passar fulla i a jugar, a intentar guanyar, ja dic, aspirar, i que no serà gent fàcil.
Potser malament, no?, quan es troba faltat en un jugador.
Sí, home, és lògic que el Secades, pobre home, ha fet el que ha pogut, però és un juvenil, li falta encara un any i mig per acabar la seva etapa de juvenil. No m'ha desagradat, és un nano que és molt intens, però clar, li fotien hòsties hasta sense pilota, no? Em diu, m'està fotent cops de puny. I bueno, encara que no hem salvat, perquè demà té un altre partit, com el Sergi Guillem, hem salvat que no es pulsin a ningú i puguin jugar, no? Però bueno, sí, trobem a faltar el Nico. No estem buscant davanter, però sí, bueno, si algun moment donat surt, pues, potser l'incorporem. I bueno, és això, el que ens va passar l'altre dia, per això em vaig emprenyar tant, és que l'àrbit del partit de l'altre dia a Cubelles no es va carregar només el partit de Cubelles, sinó que es va començar a carregar una mica el del Calaf.
Bé, intentar passar pàgina, com sí, deies, amb una setmana per endavant, i ara intentar recuperar aquests punts. Sé que els punts no es recuperen, però en qualsevol cas, potser sí, Jordi, millorar una mica la imatge d'avui, no?
Sí, millorar la imatge, intentar ser més físics. Aviam, la imatge d'intentar jugar a futbol s'ha mantingut sempre, no hem perdut la fe d'intentar crear fins al final. No ha sortit les coses, però bueno, el que hem de ser més forts. Hem de ser més forts, hem de saber... Jo els he dit avui abans de començar que l'etapa de juvenils d'aquests nanos ja s'ha acabat, ara són amateurs, i el pas de juvenil a amateur és, si sigui a tercera, segona catalana, és molt difícil, perquè et trobes amb gent que experta, gent que sap com s'han de fer les coses, i avui pues, s'ha notat, però bueno, és el bo i dolent que té treballar amb un equip de fondo jove, no?
No l'ha anat bé, això de a la sisena jornada ser líder dels Sitges.
Bueno, això era sorpresiu. No, nosaltres, com que no som ferms candidats al triomf, era sorpresiu. Vull dir que, com veu comentar vosaltres a la tele, era sorpresa que el líder fos el Sitges. Nosaltres anirem a treballar, per fer una bona temporada, i si al final, al final, al final podem estar dalt, ho farem. Ara és una mera anècdota, és cert que érem líders, però...
Home, si avui s'hagués guanyat, no hagués sigut sorpresiu.
No, però això ho deies tu mateix, al Canal Blau, jo vaig sentir que el Sitges ja, era una sorpresa per tots.
Avui guanyes, avui guanyes i no passa res.
No, bueno, doncs mira, la sorpresa és que el Calaf ens n'ha fotut 4 i el líder potser acaba sent el Calaf. Vull dir que nosaltres hem de seguir treballant. No, ni per assombro, a la caseta s'ha parlat del lideratge. Nosaltres parlarem de partit a partit, treballarem sobretot aquesta setmana per treballar els gols a pilota parada, perquè és impossible que amb la defensa que tenim Patrick, Víctor Almedo, Carrasco, que és molt alta, ens marquin o ens creïn perill cada vegada. Vull dir, això sí que s'ha de corregir. Que siguem líders o no, ja ho serem quan toqui. Ara, ser líder és només que t'esperi en tots els camps. Vull dir, ara anem a aspirar i segurament diran, mira, li han fotut 4 i gol de, mira, un gol dels Sitges, almenys. Li han fotut 4, la gent no sortirà tan forta i igual guanyem a aspirar i tornem a estar dalt, no? Vull dir que no hi ha problema, això és molt llarg i jo tinc molta fe amb aquests nanos i potser sí que era una sorpresa, però ja veurem com anirà la temporada, Toni.
Bé, doncs, en aquests termes s'expressava en Jordi Serra després d'encaixar aquest 0-4 davant el Calaf. Bé, intentar fer allò net al llarg d'aquesta setmana i a treballar per intentar treure un bon resultat. Sí que els punts, com dèiem, mai es recuperen, però probablement sí el com, no, Toni?
Sí, pot recuperar les sensacions,
sí, sí.
Pot recuperar l'Espirall. Home, tu vas al camp de l'Espirall, té un bon resultat i, clar, recuperes aquelles sensacions que tenia al principi, no? Tot això de liderat, tot això és...
Bé, anecdòtic.
Exacte, sí. Tot és una anècdota, no? Perquè el liderat interessa l'últim.
Sí, però... i repeteixo que tinc aquella sensació de que parlarem de diferents líders, en aquestes properes setmanes.
Sí, perquè n'hi ha molta igualtat.
A no ser que l'Òdena es mantingui allà dalt, que el Calaf també mantingui el tipus, el Piera no ho sé, la Granada, no sé.
Mm-hmm. Home, si el Calaf es mostra tan regular o irregular a casa seva, perdrà més d'un punt. Mm-hmm. Ara, si se mostra tan fort a cap contrari, també els guanyarà.
Veurem, això és molt llarg, més llarg que un dia sense pa. 20 minuts i les 5. Temps ja per repassar els marcadors de futbol base. Els equips de la Blanca Subur, ho dèiem tot just en començar el programa, la derrota en 3-0 que va patir el juvenil al camp del Girona ahir al migdia deixa la Blanca ara sí com a cuer de la classificació amb només 3 punts, els que va aconseguir ja fa unes quantes setmanes al camp de l'Hospi. De fet, és l'única victòria que ha aconseguit el conjunt de David Porres. Repeteix la Blanca ara fora de casa, si no m'equivoco, jugarà el proper diumenge al camp de la Unificació en Bellvitge. En fi, camí difícil el que li està posant aquesta nacional a la juvenil de la Blanca. D'aquests i d'altres resultats, doncs en parlem en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si així en línies generals ha estat una bona jornada per als equips de la Blanca.
Pues hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Grans victòries, grans derrotes, hi ha de tot.
Molt bé, doncs...
Hi ha de remenar.
Aquest 3-0, com deia Isidre, que deixa la Blanca a la cua de la classificació.
Sí, però bueno, també hi ha una part positiva, que ja, ahir vespre vaig parlar amb el David i em va estar comentant el partit. La part positiva és que no ens han marcat gols així tontos de bon començament, sinó que vam aguantar fins al minut 13 de la segona part. A partir de llavors el Girona va tenir uns bons 20 minuts i ens va fer els 3 gols. Uh-huh. I la Blanca, tal com havia sigut el partit del Barça i l'Eibar, no va saber aprofitar les ocasions que va tenir, que en va tenir un parell a la primera part, I així és el futbol. Sí, sí. Quan no aprofites, pues...
Te'n vas amb aquest 3-0, en contra, que deixa la Blanca, repetim, a la cua de la classificació. Hi ha molta feina encara per fer, sense dubte.
Exacte, però sí. Bueno, les expectatives, si la primera part la podem anar extrapolant i continuant en aquest sentit, pues igual anem per un bon camí quan ens toqui competir amb la nostra lliga, que diguem.
Sí, esperem, perquè ara la Blanca, en recordem, torna a jugar fora de casa al camp del Bellvitge el proper diumenge. Tenim, però, més resultats, Isidre. Per on seguim?
Mira, seguirem pels juvenils i anem baixant avall. El juvenil B es va enfrontar al camp del Sant Pau d'Ordal amb un resultat de 3-3, anant guanyant 1-3 i als últims instants del partit es va emportar només l'empat. Ens comenta que va ser un partit bastant dur i amb molt de joc aeri per part del Sant Pau d'Ordal, que va dificultar el joc dels nostres. Ja dic, aquest és una derrota perquè anar guanyant 1-3 amb manca de pocs minuts es va arribar amb un empat final de 3-3. Després anem al cadet de primera divisió, que va jugar aquí al camp de Pinsbens contra el Barça Espira i les Cotes. Un contundent 5-0, 4-0 a la mitja part, o sigui, poca història va haver-hi en aquest partit. Tenim després ja el cadet de primera divisió, el cadet B, que va també a Pinsbens, va enfrontar-se contra el Sant Ildefons i aquí ens va tocar perdre, 1-2. Després passarem a l'infantil A, que s'enfrontava amb el derbi local al camp del municipal d'Aiguadols. Segons m'han explicat, que no l'he pogut veure, va ser un partit molt igualat, en què els locals, els Sitges en aquest cas, es posa 2-0 i que la Blanca no va poder arribar a capgirar, sent el resultat al final d'un 2-1.
Força ambient hi havia, Aiguadols.
No ho sé.
Sí, déu-n'hi-do. Jo t'ho puc dir perquè sí. Bé, era el partit posterior al que va jugar el primer equip i déu-n'hi-do.
Bueno, això sempre sí. Porta...
Els derbis Sitges Blanca-Blanca Sitges sempre sí. porten ambient, sens dubte. Més.
Continuarem amb l'infantil B, que jugava al camp de l'Arbós del Penedès i el resultat va ser un 0-0. Aquí, taules totals. Continuarem amb l'altre infantil, l'infantil C, que es desplaçava a Òdena, i aquí el resultat va ser de 4-2. Aquesta és la primera derrota d'aquest infantil, que anava, fins ara havia aconseguit dues victòries, i aquí s'ha trencat la bona ratxa. Ara ens començarem ja amb l'Alevina, que es desplaçava a Sant Esteve de Sesrovires, i aquí es va produir un resultat de tie-break de tennis, un 6-7.
Vaja.
Va ser un partit d'aquests de toma i daca, i al final la Blanca es va poder emportar un resultat positiu amb un 6-7. Com a contraprestació, doncs el BB es despassava al camp de Cornellà i ens vam emportar un 5-1, que no hem de ni desmentar. Pinsbens, el Blanca Suburcé s'enfrontava a l'escola de futbol Gavà i amb un resultat també de tenis, 1-6 en aquest cas en contra. Ja, tampoc sense comentaris. Un altre set de tenis, l'Evin D, es enfrontava al Banyeres aquí a Nou Pinsbens i el resultat va ser de 6-3. I a l'últim l'Evin E, s'enfrontava al Ribes D, i aquí va ser una merienda per part de la Blanca Subur amb un resultat de 11-0.
Vaja.
Sí, no. Aquests casos...
Poca història, en aquests casos.
Poca història, sí, que quan un partit acaba amb tants gols ja... Poc comentari. Ja acabem amb els benjamins, amb el Benjamí A, que jugava a casa amb el Sant Joan d'Espí, i amb un partit molt igualat, i un gol anul·lat a la Blanca... vam perdre per 0-1. L'empat ens hauria provocat una pujadeta amb els llocs, però ens deixa bastant avall en la classificació. Aquí un altre partit sense història, el Blanca Suburbé contra el Bas Olèrdola, 11-0, sense més comentaris. I el Benjamí C es desplaçava al camp dels franciscans a Vilanova, i amb un camp de terra en molt mal estat, com sempre tenen aquesta gent, la Blanca va perdre per 3-2. Ens comenten que un empat hi ha sigut un resultat una mica més just, però més camp, just. Aquest, sempre...
Camps de terra, que encara en queden uns quants, eh? A vegades, ara, quan te'ls trobes...
Sí, però aquest és el problema, és que no és un camp, és el pati del col·legi,
sí,
que allà durant tota la setmana s'hi fan les activitats de pati, i clar, doncs, no està molt cuidat, i molta sorra, i bueno, és un camp bastant antic. Jo, si no recordo, jo ja havia jugat amb aquest camp amb la terra, mateixa que ara.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quan abans, probablement, Isidre, passava el contrari, no? Et trobaves un camp de gespa i bueno, i era allò, era festa major.
Bueno, ja...
Ara trobes un camp de terra i dius... Em toca jugar aquí, quan gairebé tota la vida hem jugat en camps de terra, no?
Els nens ja ni s'hi tiren, ara, ja, perquè estan ja acostumats a jugar amb gespa i ja ni s'hi tiren per terra.
Està clar, està clar.
I l'últim partit que ens queda, que era el del diumenge a les 5 de la tarda, que vaig jugar el Benjamí D al camp de l'Hortonenc, que va perdre en aquest cas per 2-1.
Molt bé. Doncs molts gols, eh? Com han pogut escoltar, ens deixa aquesta jornada per als equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies per fer-nos repàs de resultats. Si et sembla, ens retrobem divendres. Ja recordarem aleshores que...
Us torno a recordar la cita de divendres a les 6 de la tarda en la presentació dels equips.
Perfecte.
Per si algú no ens va sentir l'altre dia.
Molt bé. Doncs divendres al Nou Pinsbens a partir de les 6, presentació oficial dels equips de la Blanca per aquesta temporada 2014-2015. Ho tornarem a recordar divendres. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Un parell de resultats més per tancar carpeta futbolística. Parlem de futbol femení, bàsicament dels dos resultats dels equips del Sobrense. El primer equip, el sènior, que afrontava la cinquena jornada a la primera divisió grup primer, va guanyar el Sobrense 1-2 al camp del Levante Les Planes a Sant Joan d'Espí gràcies als gols de Filipín Wagnon i Marina Mata. Un Sobrense que estarà setè la classificació amb 6 punts. I pel que fa al conjunt alevi infantil, que afrontava en aquest cas el partit de la tercera jornada, perdia per 3-2 al camp del Fontsanta Fatjó. Minuts que segueixen, que dedicarem al món del bàsquet, al món de la cistella, bàsicament per destacar el que ha estat la cinquena victòria del bàsquet Sitges del Sènior A, que va guanyar ahir al vespre 62-69 a la pista del bàsquet Molins. Sens dubte parlem de la victòria més ajustadeta que ha aconseguit l'equip d'Edu Piñero, perquè tal i com diguem en començar el programa, si vostès doncs observen allò detenidament, l'equip va guanyar de 41 punts al primer partit, a la segona jornada va guanyar per una diferència de més 24, a la tercera ho va fer, que ha estat de moment la més àmplia, més 44, i la setmana passada que ho feia per una diferència de més 21. Per tant, aquests 7 punts de marge que va aconseguir ahir el bàsquet de Sitges, doncs deixa fins ara aquesta victòria com a més... justeta, per dir-ho així d'alguna manera. En qualsevol cas, cinquena victòria consecutiva que deixa l'equip d'Edu Piñero al capdavant de la classificació amb aquestes 5 victòries. El Coll Blanc, la Torrassa, que ahir s'enfrontava al Casal de Vilafranca, va aconseguir la victòria amb un 83-79 final. Per tant, Coll Blanc i Sitges de moment són els equips que manen a la classificació. Parlem també del Sènior B, que va aconseguir la victòria per 71-76 a la pista del Gelida. Jo no sé què pensarà el que ja és ex-tècnic d'aquest Sènior B després d'aquesta victòria de l'equip, com dèiem, a Gelida. Ens referim a l'Òscar Luque, que bé, ens ha atès molt amablement per conversar, doncs, bàsicament, i preguntar-li què és el que ha passat i a què és degut o què ha passat perquè abandonés la disciplina d'aquest Sènior B del bàsquet de Sitges. Òscar, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí, tranquil.
Molt bé, sí, ara ho has dit, no? Més tranquil.
Sí, la veritat és que sí.
Com es diu en aquests casos, t'has tret un pes del damunt?
Bueno, més que un pes... encara que no m'agradi, ho he tingut que fer bàsicament per motius que potser m'estava podent la pressió, potser no m'estaven sortint les coses com jo m'esperava. Primer any meu com a entrenador sènior ja a tercera catalana, no sé. se m'acumulava moltes coses, potser. I va arribar un punt en el que psicològicament no podia aguantar, no?, per dir-ho d'una manera.
És a dir, que tot plegat t'ha acabat superant, com es diu en aquests casos.
Sí, una mica, la veritat és que sí.
Clar, perquè quan un entrenador decideix plegar, quan portem tan poques jornades, sempre es fa estrany, no?
Sí, no, no.
A no ser que es produeixi una circumstància greu, que no és el teu cas, evidentment, però bé, això ha anat així, tal com dius.
Sí, bueno, a veure, quarta jornada, et presenta l'equip a Sant Feliu, vas a buscar el 2-2, no pot ser, surts perdent, tot i anant amb 8 jugadors, surts perdent de 9, i aquí és on dius, bueno, quarta jornada, prens la decisió de plegar, no?, de dimitir, en aquest cas, i dius, resultats? Òbviament, no es miraré a la quarta jornada, perquè no... tot just acaba de començar, la temporada és de 32 partits en total, no, de 30 partits en total, com que no anem a valorar la quarta jornada si haig de plegar o no per resultats.
Està clar, està clar.
Amb un 1-3 i tot i així, a l'anada, que saps que hi ha molts equips que són més fluixos que el teu i que saps que te'ls acabaràs emportant, doncs com que per resultats no és. I llavors què passa? Que a partir del 18 d'agost, que va ser com començar la pretemporada, comences amb unes il·lusions, comences amb unes ganes, i va passant, va passant, va passant, i veus coses que no acaben de sortir, coses que no acaben de quadrar, tu vas per un camí, l'equip va per un altre, llavors aquí és on valores. I aquí és on bàsicament vaig prendre la decisió de, com sóc un entrenador de club, el millor pel club. Millor que vingui algú, que agafi això per les banyes i ho sàpiga dominar millor que jo.
I que ho tiri endavant. En algun moment, Òscar, el club intenta convèncer't que no estàs prenent una decisió acertada?
Sí. Sí, sí. Jo dilluns em vaig reunir amb la Junta, amb el director tècnic i amb el Freddy, i vam estar parlant. Se'm va oferir també la possibilitat d'entrenar el júnior, ja que l'entrenador és el que és actualment el meu substitut, i se'm van oferir fer el canvi. I llavors ja va ser, aquí vaig decidir que igualment, que els vaig agrair de tot cor, però que no, que el que necessitava era fer un stop. Perquè és que em vaig jugar molt superat. I clar, vulguis o no, aquest stop no. I més és el que em deia l'Edu i em deia algun, no? Però tu què vas a fer ara sin esto? Tu, saps? Que no puc viure sense això. Pues mira, no sé, ara em toca mirar-ho amb uns altres ulls i estar una mica més tranquil. I quan torni, pues ja tornaré a tope i amb ganes.
Ha costat molt, Òscar, prendre aquesta decisió?
Molt, 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 molt. La veritat és que sí, moltíssim. Moltíssim perquè, clar, tu pensa que abans de decidir res, una situació com aquesta no és ni agradable ni res, no és gens positiva. Llavors què passa? Que abans de fer això penses en buscar solucions, penses en buscar maneres, penses en canviar coses, per tal de que tot sigui més positiu i per tal de que tot surti millor del que tu vols.
Alguna que altra nit sense dormir, probablement, oi?
Moltes. Moltes. I llavors què passa? Que no em veia capaç. No em veia capaç. Però bueno.
Com es diu en aquests casos, no sé si és l'expressió correcta, et sents alliberat?
Ara mateix?
Sí.
Sí, ara mateix sí. Sí, perquè, clar, penso que són 9 anys que porto, des que vaig tornar com a entrenador, i són 9 anys que porto molt a tope, i hi ha hagut anys de 2-3 equips. Quan estava a Vilafranca se'm va presentar ahir tot l'oportunitat de ser coordinador. Clar, vulguis o no, és molta feina, moltes hores, i sempre vas depenent dels horaris, dels partits, vas depenent només únicament del bàsquet. Què passa? Que ara hi ha res.
Sí, sí, de cop i volta, pam.
Ara, clar, aquest any, justament aquest any, que va haver el canvi d'entrenador al primer equip, no?, que va ser com del Fermín a l'Edu,
sí,
Llavors l'Edu i jo ens hem assentat a parlar d'aquest tema i aquí va ser quan em vaig decidir també centrar-me únicament amb el sènior B, perquè l'any passat estava també amb el sènior A, amb el Fermín, d'ajudant.
Sí.
I llavors, clar, aquí va ser quan vaig tenir que decidir si estar amb un o estar amb l'altre, no? Pues passo de tenir dos, d'estar amb dos equips a estar amb un. Ja, aquí ja començo a baixar, però baixo a nivell d'equips, però per sumar-li més hores a nivell d'un. I ara, clar, el que dius tu, més alliberat? Doncs sí, ara ja sí.
Fixa't que no t'he preguntat per la plantilla, pels jugadors. En tota aquesta història, Òscar, i no et voldria posar pas en un compromís, què hi tenen a veure els jugadors?
No, els jugadors, a veure, quan jo vaig voler fer l'equip, per sort se'ns van presentar a la postemporada bastants jugadors interessats en incorporar-se als Sitges. Això és boníssim, tant pel club com per un entrenador, com per un equip, que se t'ofereixin, és boníssim.
Molt tant.
Pues se'ns van oferir gairebé 18 jugadors, dels quals sempre s'han mirat els primers de la casa, i a partir d'aquí, quan et queden places lliures, què és el millor que podem tenir, no? Pues, bueno, tu vas fent l'equip, hòstia, et trobes sorpreses com la incorporació de l'Adrià Villar, un jugador que estava a Primera Catalana l'any passat, que semblava ser que plegava, després Cristian Sánchez, que també jugador de l'any passat del sènior B, que no anava a continuar i després diu que sí, hòstia, bueno, pues mira, ja tenim dues sorpreses. I a partir d'aquí, pues, vas maquillant un equip amb qualitat i amb potència. Però què passa? Que a l'hora de valorar la decisió meva, a nivell de jugadors, no és que s'hagi creat un conflicte, no és que... No. Sí, els jugadors han fet, dintre del que han pogut la seva feina, han rendit més, han rendit menys, però jo que sí que he notat una de les coses més grans que he valorat és que potser hi havia... com males costums, no?, de l'any passat.
Ja. Vicis, clar, adquirits, que es diu. Vicis adquirits.
Exacte. Pensa que tenia, en aquest sènior B, hi havia quatre jugadors del sènior B de l'any passat que venen d'estat territorial. Vulguis o no, l'any passat ens va anar molt bé, perquè, clar, era territorial. Amb l'equip tal com ens plantàvem a la Lliga, els números diuen per si sols, no?
Sí, no, gairebé guanyaves amb la gorra, com es diu.
Clar, llavors què passava? Que aquí, a nivell de treball, a nivell d'exigència, a nivell de disciplina, pues, baixava moltíssim. I llavors què passa? Que aquest any, pues, una de les coses que sí que he vist és que a nivell de confiança i a nivell de treball, pues, la confiança et puja i el treball et baixa.
Ja, clar, i quan pesa més això últim... a la balança és complicat a nivell de rendiment. Acabo, Òscar, les 5 en punt de la tarda. I ara què? Que és la pregunta del milió.
La que estic ja més fart d'escoltar, eh?
Suposo que t'ho han dit els teus íntims, els teus amics.
Molt. A veure, ara, pues, res, els dic el mateix que a tothom, no? Perquè també m'han trucat també de molts col·legues de molts clubs. Hòstia, tio, que m'he enterat això i ara què faràs? Mira, aquí vols venir, vols no sé què, vols no sé quantos. No, tranquil.
És a dir, ofertes no t'han faltat.
No, a veure, són ofertes, però, a veure, petites, que tampoc no... Per anar a ajudar a un equipet a tecnificació, cosetes d'aquestes.
Sí.
Per anar fent. I és el que els dic a tots. Ara vull estar tranquil. Ja que he pres aquesta decisió, la decisió l'he pres per alguna cosa. No per gust.
No et baixes d'un vaixell per pujar-te en un altre immediatament.
No. I és el mateix que els vaig dir amb els membres del club. Dic, no plego per fotre'm en un altre lloc, això ho tinc molt clar. Dic, si ho haig de fer, ha de ser amb una responsabilitat totalment mínima, que si ja et dic, fer una tecnificació, a mi això no m'importa, no? O ajudar algun col·lega a fer un entreno, no m'importa. Però és el fil, mantenir aquest fil. Aquest fil que et faci estar vinculat al bàsquet, però sense tenir l'obligació de res.
Està clar.
I sense comprometre'm amb cap club. I l'any que ve ja agafarem a l'abril o al maig, o ja a juny, i agafarem, ens assentarem amb qui sigui, amb el que vingui i el que jo més cregui, i agafarem un nou projecte, ja amb les forces i amb les ganes necessàries.
Com es diu, amb les piles carregades.
Exacte.
Física i mentalment.
Totalment.
Doncs, Òscar, que moltíssimes gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada, i com es diu en aquests casos, bé, pren-te el temps que calgui, per descansar i per decidir quin és el teu millor futur, esportivament parlant, està clar.
Pues moltíssimes gràcies, Pitu, i gràcies a vosaltres per sempre haver trucat i preguntat.
Que vagi molt bé, Òscar, molta sort.
També, bueno, si em deixes una cosa,
sí,
dir
home,
una cosa...
i dues.
M'agradaria dir, bueno, a tots els col·legues del bàsquet Sitges, que igual que em vaig despedir en el seu moment, que sobretot amb el sènior A, que continuïn tal com estan fent i que compleixin amb el somni de tornar a Copa com fa uns anys.
Doncs signem aquest desig. Òscar, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a tu, Pitu.
Una abraçada, adeu-siau.
Vinga, adeu.
Són les 5 i 3 minuts de la tarda. Avui ens passem allò una miqueta del que és habitual, però bé, teníem pendent aquesta conversa amb Òscar Luque, exentrenador ja del sènior B del bàsquet Sitges. No és l'únic moviment que s'ha produït aquesta darrera setmana al club. Divendres també ens assabentàvem que Òscar Quesada ha deixat de ser l'entrenador del sènior femení. En aquest cas, la circumstància ha anat diferent. Ha estat el club qui ha decidit prescindir dels serveis de l'Òscar després d'un mal inici de l'equip femení. Tenim pendent també una petita conversa amb l'Òscar Quesada, a veure si és possible aquest proper divendres. Ja que parlem del sènior femení, recordar que en aquesta última jornada el sènior femení va perdre 46-57 aquí amb el Morell. Hoquei Patins, divendres varen viure derbi aquí al pavelló de Pinsbens, amb victòria final del Club Patí Sitges 3-2 davant el Club Patí Vilanova, partit que al descans dominava el Patí Sitges per 1-0 gràcies a un gol de Marc Navarrete, i el Vilanova que fins i tot amb un gran treball defensiu es va poder posar amb un 2-2 al marcador, i en els darrers instants un nou gol de Marc Navarrete va posar en avantatge i li va donar aquest triomf definitiu al Club Patí Sitges. Victòria molt, molt treballada. Va costar molt, i aquestes eren les impressions del míster de Josep Fuster després d'aquest triomf.
Bueno, aviam, el Vilanova sempre és el Vilanova, i sí, vull dir, ha sigut molt intens, i ja et dic, ens esperàvem un rival poder no tan fort. Han defensat molt bé, molt bé, i a la contra ens han pogut també.
Una primera part amb moltes ocasions, potser ha estat el però, no haver pogut marcar uns quants gols a la primera part, perquè ocasions, repeteixo, se n'han tingut.
Sí, la veritat és que sí, però hem de comptar que també tenen un porteret que els hi para molt, i ho ha demostrat, no? I ens ha costat bastant fer els gols. Han sigut treballats.
Ha faltat potser en alguns moments un pèl de pausa, no sé si dir-ho així. Hi ha hagut moments que el partit era molt amunt i avall.
Sí, la veritat, ja et dic, el nom ens ha pogut, el Vilanova, i aquests partits pues, jugues més nerviós del compte, i hem mirat de calmar una mica, hem introduït canvis i tal, i no hem agafat mai el partit. I hem anat pues, jugant al ritme d'ells.
Bueno, una victòria important en el sentit de que, bé, veníeu d'una jornada sense jugar, i anant una mica més enllà, veníeu del 9-2 a Calafell, que una miqueta així des de fora ens va sobtar una miqueta.
Sí, bueno, el Calafell és el que abans parlàvem, no? Que vam fer una molt bona primera part, el resultat ho deia, un 2-2, i a la segona vam tindre 3 minutets dormits i ens van fer 4 gols de seguida, i allò ja ho vam patir tota la segona part. I és el que no ens ha passat avui, que hem estat bé en defensa, però ens ha costat molt el rival, molt.
Bé, això acaba de començar, Josep, però bé, de moment Castellet a dalt, Calafell a dalt, vosaltres també a dalt, com ho veus tot plegat?
Bueno, dia a dia, seguir treballant, estem entrenant molt bé, el que passa que el que s'entrena, doncs encara ens falta veure-ho del tot a la pista, però la veritat que estic molt content amb els entrenos, com estan treballant, i jo crec que tot això que es treballa al final sortirà.
Bé, doncs, com han escoltat, aquestes són les valoracions que feia Josep Fuster després d'aquesta victòria treballadíssima del Club Patí Sitges davant el Club Patí Vilanova aquest passat divendres aquí al pavelló de Pinsbens. Nou punt a la Lliga del Patí Sitges, que diumenge a la tarda visitarà la pista del Piera, un dels darrers classificats. Anem acabant. Marxem recordant resultats dels equips del Rugby Club Sitges. Aquest Barcelona Enginyers Club 19, Rugby Club Sitges 3, partit de la cinquena jornada de la Divisió d'Honor B, amb balanç de moment d'una victòria, 3 derrotes per al Rugby Club Sitges. A la Divisió d'Honor Catalana, jornada número 3, Rugby Club Sitges B 64, CUB 12. A la segona catalana femenina, jornada també número 3, Rugby Club Sitges 58, Carboneres de Terrassa 3. I a la fase prèvia sub-18, l'equip sub-18 del Sitges, que va guanyar 51-5 al CNPN, mentre que a la fase prèvia del campionat sub-16, l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges encaixava un 17-19 davant el Buc. I encara una darrera informació molt bona, en aquest cas ens informa Manel Aleacar, president del patinatge artístic Sitges, que l'Ariadna Formatxer Bonet, patinadora del patinatge artístic Sitges, és la nova campiona provincial en la categoria d'iniciació B, menors d'11 anys, en quedar primera classificada i, per tant, medalla d'or a la final del campionat de Barcelona Interclubs 2014, que s'ha disputat aquest darrer cap de setmana a Cerdanyola, i classificant-se ja directament per la final de la Copa Catalana. Per quart any consecutiu, el patinatge artístic Sitges, que gaudeix d'una campiona provincial. En aquest cas, com els dèiem i ho tornem a recordar, l'Ariadna Formatxer i Bonet, nova campiona provincial en la categoria iniciació B per menors d'11 anys de patinatge artístic. 5 i gairebé 9 minuts de la tarda. Amb aquesta bona notícia del món del patinatge acabem. Recordin que la propera cita amb el món de l'esport a la sintonia de Ràdio Maricel serà aquest dimecres a partir de les 4. El pilot és fora. Adéu-siau.